Una qüestió tan sensible com és l'ús del català a l'escola continua sotmesa a decisions judicials que obren un horitzó, com a mínim, confús. D'entrada, perquè no acaba de quedar clar quines implicacions a la pràctica acabaran tenint. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictaminar fa 7 mesos que el català no podia ser la llengua vehicular als centres. Tombava, de fet, una desena d'articles d'un decret de la Generalitat per blindar el català. Va ser aprovat en temps de Pere Aragonès. L'Assemblea per una Escola Bilingüe va sol·licitar que s'executés la sentència i la notícia d'avui és que, efectivament, el Tribunal Superior de Justícia ordena que s'apliqui la seva decisió, aquesta de fa 7 mesos. La majoria de partits catalans han demanat contundència al govern a l'hora de defensar el català a l'escola, cosa que s'ha compromès a fer també el president Illa. El govern ha dit que recorrerà la sentència.
Deixar acabar el compromís del govern de Catalunya en la defensa no només de la llengua, per descomptat, sinó també del model d'escola catalana que tenim, no?
La falta de compromís del govern del president Illa el fa còmplice d'aquesta situació.
I el que li demanem al govern és que sigui valent i que garanteixi el català com a llengua vehicular.
Emplacem, no?, en aquest cas, a tots els partits a seure, a reimpulsar el Pacte Nacional.
El Partit Popular, en canvi, exigeix que s'apliqui la sentència.
Si hi ha una sentència, que s'executi. No es pot tractar la llengua castellana a Catalunya com si fos una llengua estrangera.
Sigui com sigui, a nivell judicial, l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional.
Catalunya nit. A partir del 15 d'abril, les víctimes de violència sexual per part de l'Església Catòlica Espanyola podran sol·licitar una reparació. Estem parlant de casos que ja han prescrit, on que l'autor del crim ja ha mort. El defensor del poble tindrà un paper important a l'hora de fixar la quantitat econòmica o bé la forma de compensació moral.
Si no hay acuerdo alguno, yo sé cuál es la responsabilidad que tiene el defensor del pueblo y la ejerceremos con toda naturalidad.
El protocol que el govern espanyol i la Conferència Episcopal han firmat avui no fixa barems. Buscarem reaccions de les associacions de víctimes. Manuel Barbero, president de la Fundació Mans Petites, ho ha valorat així al Catalunya Migdia.
Lo valoramos positivamente. Todo lo que sea reconocer el horror y en cierta parte paliar un poco el dolor, pues bienvenido sea.
Quan pensem en les possibilitats d'accedir a un habitatge, hi ha una pregunta clau: lloguer o compra? Però avui entrevistarem una persona al Catalunya Nit que respon que ni una cosa ni l'altra. Considera que ja hi ha una part de la població important que no podrà comprar mai un habitatge encara que es tingui feina. I que tots aquells que es veuen abocats a llogar, el que acaben fent és augmentar la desigualtat, donar molts diners a persones que ja acostumen a tenir-ne. Per tant, s'empobreixen els llogaters i s'enriqueixen més els propietaris. Javier Gil diu que cal un canvi de paradigma al llibre Generación Inquilina. I parlarem a partir de les 11.
El Parlament israelià ha aprovat una llei que comporta pena de mort per als autors d'actes terroristes. Ara bé, no per tots, només per aquells que pretenen negar l'existència de l'Estat d'Israel. Ens ho explicarà des de Jerusalem el corresponsal de Catalunya Ràdio, Jordi Brascó.
El govern d'Espanya continua mostrant la seva oposició a Donald Trump. Avui s'ha confirmat que els avions que participen en l'operació Fúria Èpica no poden sobrevolar l'espai aeri espanyol. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha tornat avui al discurs dels últims dies. Ha escrit a la seva xarxa social que està conversant amb el nou règim. Nou règim, per tant, segons ell, ja hi ha un canvi de règim i que les noves autoritats, diu, són més raonables. Això sí, si les discussions estan anant molt bé, però alerta que si es torcen, farà esclatar totes les plantes energètiques.
I d'aquí una estona, cap a les 11, quan quedin 49 hores i 40 minuts per al llançament, la NASA posarà en marxa oficialment el compte enrere per a l'Artemis 2. S'enlairarà dimecres. Aquí, amb la diferència horària, ja serem a la matinada de dijous. La seva missió és volar a la Lluna amb la vista posada a futures expedicions en què els astronautes trepitjarien de nou la Lluna. En parlarem amb Xavier Luri, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El govern assegura que el model d'escola catalana es mantindrà intacte i que el català continuarà sent llengua vehicular. Això, malgrat l'últim pronunciament de la justícia sobre el decret que blinda el català a les escoles. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat avui que s'executi la sentència que ja va emetre el mes de setembre. Era una sentència que anul·la bona part del decret i que la Generalitat ja va recórrer. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Aquest laberint judicial, a la pràctica, quin efecte té en el dia a dia dels centres?
Doncs de moment hem de dir que cap, perquè la sentència del setembre, hem de recordar que és una sentència que no és ferma i, per tant, ara caldrà veure encara què hi diu el Tribunal Suprem. A més, el govern ja ha anunciat que aquest cop, aquesta vegada, també recorregarà la decisió. Ho deia el conseller Albert Dalmau.
Doncs el govern de Catalunya ja ha exposat que presentarà un recurs a fi de poder defensar la consistència del model que nosaltres tenim, avalat, diguem-ne, no només pels seus resultats, sinó també per la consistència dels diferents decrets i normativa que ha aprovat el govern de Catalunya.
Fons del Departament d'Educació asseguren que aquest curs, al cap i a la fi, ja no aplicaven el decret perquè estava suspès cautelarment per la justícia. Qui celebra el pronunciament és l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que és qui va picar la porta del tribunal perquè ho estudiés, perquè es mirés aquesta qüestió. Anna Lossada és la presidenta de l'entitat en declaracions a aquesta emissora.
Estem contents perquè s'ha d'aplicar. Sí que per nosaltres és una eina de treball perquè ens permet protegir els drets dels alumnes i dels professors que estan assetjats perquè no parlen sempre català o perquè es vulneren els seus drets com a alumne, etc.
Doncs bé, aquesta entitat que es mostra satisfeta, ara bé, la decisió del Tribunal, Maria, ha fet enfadar les entitats que defensen el català.
Sí, per exemple, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, denuncien que un cop més diu que la justícia passa per sobre del consens al Parlament.
Torna a insistir una mica en l'obsessió, pensem que malaltitza des de fa anys, per atacar un model que compta amb aquest consens i amb aquest reconeixement inapel·lable i indiscutible.
Les decisions sobre l'àmbit educatiu es prenguin en l'àmbit educatiu i les decisions que ha de prendre el govern les prengui el govern, no les prenguin els tribunals.
I una altra qüestió, Maria, que cal explicar és que el tribunal a la vegada ha tocat el crustó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe. En quin sentit?
Doncs perquè l'entitat també demanava a la justícia aquesta ordre. Deia que el Departament d'Educació emetés una instrucció general als centres i, a més, presentés un informe de compliment al tribunal. En aquesta resolució, el que ens explica el Tribunal Superior de Justícia diu que textualment que no es pot dissenyar, diu, un sistema de control de la Generalitat a través dels tribunals.
Molt bé, moltes gràcies, Maria.
I la majoria de partits catalans, entre els quals Junts, Esquerra i els Comuns, refermen el seu compromís amb la immersió lingüística a l'escola i reclamen al govern que defensi amb fermesa el model lingüístic. El Partit Popular, en canvi, confia que la sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre el català s'acabi executant. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Manel. Sí, Junts, el principal partit de l'oposició, demana que Salvador Illa comparegui al Parlament per detallar com respondrà aquesta sentència sobre el català. El president de la cambra, el juntaire Josep Rull, lamenta que la justícia aprofiti la feblesa del català a la societat per aplicar la seva agenda anticatalanista.
La immersió lingüística sorgeix justament de baix amb un consens incontrovertible. I ara tenim aquest consens afeblit, per una banda, i per altra banda tenim una cúpula del poder judicial que aprofita qualsevol escletxa per mirar de fer-lo retrocedir.
I Esquerra també exigeix que el govern defensi amb valentia les lleis aprovades pel Parlament, però a diferència de Junts sí que reivindica la vigència del Pacte Nacional per la Llengua. Pel president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la sentència del Tribunal Superior de Justícia evidencia l'obsessió que té l'Estat a perseguir el català.
L'únic problema que els hi queda és Catalunya. I d'aquí l'obsessió en contra de la llengua, en contra de l'escola, en contra del paper de la llengua a l'escola.
Els Comuns també fan una crida per reimpulsar el Pacte Nacional per la Llengua i sentim Candela López.
El model d'escola catalana no es toca i també emplacem, no, en aquest cas, a tots els partits a seure a reimpulsar el Pacte Nacional.
I d'altra banda, com comentaves, Manel, Santi Rodríguez, del Partit Popular, exigeix al president Illa que acati la sentència i l'apliqui.
Si hi ha una sentència, que s'executi. No es pot tractar la llengua castellana a Catalunya com si fos una llengua estrangera.
I des del PSC reiteren el seu compromís absolut amb la llengua i el model d'escola catalana i la CUP anima la desobediència titllant els jutges de hooligans de l'espanyolisme amb toga.
L'Església Catòlica haurà de pagar a les víctimes d'abusos sexuals les indemnitzacions que acabi decidint en últim terme el defensor del poble. El protocol que han signat la Conferència Episcopal i el govern espanyol no fixa quantitats mínimes ni tampoc màximes, però sí que estableix que serà la institució que presideix Ángel Gabilondo qui tindrà l'última paraula en cas que la comissió mixta que ha de valorar cada cas no es posi d'acord. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Com funciona aquest protocol i qui s'hi podrà acollir?
Doncs el protocol s'adreça a persones que van patir abusos en l'àmbit de l'Església quan eren menors i que no han obtingut justícia perquè els casos han prescrit o perquè els agressors han mort. A partir del 15 d'abril podran demanar al Ministeri de Justícia iniciar un procés de reparació. La proposta, econòmica o moral, la farà l'equip de valoració del Defensor del Poble, estudiant cada cas i tenint en compte criteris com la gravetat dels abusos. Si l'Església no accepta la indemnització, es reunirà una comissió amb representants dels bisbes, del govern espanyol i de les víctimes. I si es manté el desacord, l'última paraula la tindrà el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.
Y espero que no sea necesario discernir si en última instancia no hay posibilidad de acuerdo alguno. Pero si no hay acuerdo alguno, yo sé cuál es la responsabilidad que tiene el Defensor del Pueblo y la ejerceremos con toda naturalidad.
Malgrat que no s'estableix cap barem per les indemnitzacions, Gabilondo diu que el protocol és el més concret possible. Diu que s'ha negociat coma a coma. De fet, la signatura s'ha endarrerit 2 mesos.
Ha costat, Dani, però aquest protocol ja hauria de ser el sistema definitiu per reparar les víctimes d'abusos sexuals.
Sí, en principi, la signatura d'avui posa fi a 4 anys d'estira i arronsa entre l'Església i el govern espanyol. Alhora que el Defensor del Poble iniciava una investigació sobre els abusos, els bisbes posaven en marxa un protocol propi que mai va tenir la confiança de les víctimes. Només s'hi van acollir 131 de les més de 2.000 que es calcula que hi ha. Ara sí, recullen les seues demandes, ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños. Pel president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, el nou sistema es complementa amb el seu.
El Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
Vamos a ponernos de acuerdo y hacer las cosas bien, porque si abrimos el melón, le abrimos para todo, ¿no? Para más o para menos, pero no, no, porque eso sería además poner el acento en los euros. Esto es otra cosa.
L'últim escull era justament la reticència dels bisbes a pagar més diners a les víctimes que ja havien indemnitzat, però finalment el protocol sí que obre la porta a aquestes persones es puguin acollir també al nou mecanisme.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs les associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església estan satisfetes amb aquest protocol que s'ha signat avui. Cèlia Forment.
Sí, així ho ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia Manuel Barbero, president de la Fundació Mans Petites.
Esta misma fórmula que tuvimos con Maristas es la que le presentamos al cardenal Omella, que era presidente de la Conferencia Episcopal. Lo valoramos positivamente. Todo lo que sea reconocer el horror y, en cierta parte, paliar un poco el dolor, pues bienvenido sea.
Ana Cuevas, presidenta de l'Associació Nacional Infància Robada, explica aquí al Catalunya Nit que esperen que amb la firma de l'acord aflorin noves víctimes, que fins ara no s'havien manifestat perquè els fets havien prescrit.
Muchas víctimas han sido reacias a ir a una institución como el Plan Preva, que estaba hecha por miembros elegidos por la Iglesia y era la Iglesia quien tenía que indemnizar. Hemos recibido muchas quejas de gente que ha ido, que no se ha sentido bien tratada, que no se ha sentido acogida. Y entonces, bueno, pues creo que con el defensor pienso que esto no va a suceder.
I sobre la falta de concreció de les quantitats de les indemnitzacions, Miguel Hurtado, que és la víctima que va destapar els abusos a Montserrat, demana que hi hagi una sola vara de mesura. Són declaracions també a 3cat Info.
Pot provocar que hi hagi 2 víctimes amb casos similars que rebin una indemnització diferent en funció de quin sigui el tècnic que avalue el seu cas. Hi ha el risc que les indemnitzacions que estableixi el Defensor del Poble siguin massa baixes.
Recordem que l'última investigació del Defensor del Poble estima que 400.000 espanyols majors de 18 anys haurien patit abús per part d'un sacerdot o religiós.
Catalunya Nit.
Passa ja un quart d'hora de les 10 de la nit. Les organitzacions de drets humans es posen les mans al cap amb la decisió que ha pres avui el Parlament israelià. Ha legalitzat la pena de mort a la forca per assassinat terrorista. És una reforma legislativa que a la pràctica només afectarà els palestins condemnats per aquest delicte. El text s'ha aprovat avui, com dèiem, al Parlament israelià, en presència del primer ministre Netanyahu i també del ministre ultradretà Ben Gavir, que és qui ha impulsat aquesta nova legislació. Jerusalem, Jordi Brascó.
Un dels moments més somniats per l'extrema dreta israeliana s'ha acabat produint aquest dilluns al vespre. El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, estava tan eufòric que fins i tot ha intentat obrir una ampolla de xampany dins del Parlament israelià. Al final l'han aturat. Celebrava un pas més aquest de dimensions descomunals cap a la repressió contra els palestins que viuen a Cisjordània. Amb aquesta nova llei, els que siguin declarats culpables d'haver matat un ciutadà israelià seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord per unanimitat. Amb una majoria simple n'hi haurà prou. Un tribunal, per cert, militar. Al contrari que per als ciutadans jueus que també viuen a Cisjordània, sempre jutjats per un tribunal civil. La llei ha estat denunciada per l'enorme majoria d'organitzacions humanitàries que la cataloguen de discriminatòria i exagerada. Molts experts en seguretat, a més, avisen que no reduirà el nombre d'atacs contra ciutadans israelians per part dels palestins. L'Associació Israeliana pels Drets Civils ja ha demanat al Tribunal Suprem que es pronunciï sobre una llei que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 30 dies i a la qual Benjamin Netanyahu també ha donat suport. La Knesset ha dictat sentència per 62 vots a favor i 48 en contra.
La Casa Blanca ha afirmat fa una estona que no necessita l'ajuda d'Espanya ni de cap altre país en la seva ofensiva a l'Iran. Això després que el govern espanyol ha tancat l'espai aeri per als avions implicats en la guerra del Golf Pèrsic i s'ha reafirmat a prohibir l'ús de les bases militars estatunidenques de Rota i Moron. Ens ho explica l'Àlex Giral Robert.
Sí, l'administració Trump assegura que està complint amb escreix els seus objectius al Golf Pèrsic i que no li cal el suport de ningú. Això sí, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que convindria repensar les relacions del seu país amb l'Aliança Atlàntica vistos casos com el d'Espanya.
Tenim països com Espanya, un membre de l'OTAN, el qual estem compromesos a defensar, que ens nega l'ús del seu espai aeri de les seves bases militars i en presumeix. I altres països que també ho han fet. Si l'OTAN es basa en el fet que nosaltres defensem Europa mentre ells ens neguen els drets de les bases quan les necessitem, llavors l'acord no és gaire bo. Tot això ho haurem de revisar.
Ho ha dit en una entrevista a Al Jazeera. I és que la Moncloa ha anunciat avui que l'espai aeri espanyol està tancat a tots els vols que participin en l'operació militar dels Estats Units contra l'Iran. Ho ha dit la ministra de Defensa, Margarita Robles, que també ha ratificat el veto a les dues bases que els nord-americans tenen a Andalusia.
Ni s'autoritzen les bases i, per supuesto, tampoc s'autoritza l'utilització del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán.
L'única excepció són els vols en situació d'emergència. Tot plegat, per cert, el mateix dia que tres ministeris han presentat el seu pla per desplegar la indústria militar i de seguretat espanyola. L'objectiu, asseguren, és precisament dependre menys de la tecnologia d'Israel i dels Estats Units.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de destruir les infraestructures energètiques de l'Iran si no s'arriba a un acord per acabar amb la guerra aviat, diu Teheran, i si Teheran no obre l'estret d'Hormuz al trànsit marítim. Bé, Trump manté el llenguatge bèl·lic d'una banda, però de l'altra assegura que continua negociant amb Teheran i que hi ha progressos en les converses amb els interlocutors iranians. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Des de Teheran, però, les actuals autoritats de la República Islàmica neguen que hi hagi entès en Washington.
Sí, va una mica així sempre. Washington diu una cosa, Teheran diu una altra. De fet, avui el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià diu que les demandes nord-americanes són poc realistes.
Les demandes dels Estats Units són excessives, poc realistes i il·lògiques. Les reunions que el Pakistan té amb els països veïns són un marc que ells mateixos han establert. Nosaltres no participem en aquest marc.
Per tant, una mica es distancien d'aquestes converses, però la Casa Blanca diu que una cosa són les declaracions públiques i les altres és el que els hi diu en privat. I en privat diu que hi ha progressos. La portaveu Carolyn Leavitt, la portaveu de la Casa Blanca, diu que fruit d'aquestes converses, de fet, hi ha hagut un segon gest de distensió per part de l'Iran relacionat amb l'estret d'Hormuz.
Aquests patrullers que passen per Hormuz, els 10 que ja es van anunciar i els 20 vaixells més que esperem veure els propers dies, són el resultat de les converses directes i indirectes que ja està havent entre els Estats Units i l'Iran.
Per tant, tota aquesta cerimònia de la confusió no sabem exactament com acabarà, ja ho veurem. El que sí que és segur és que els bombardejos continuen. Avui l'Israel ha atacat la Universitat de Teheran, on diu que s'amagaven membres de la Guàrdia Revolucionària. També hi ha hagut víctimes al Líban, i aquesta vegada són dos cascos blaus de l'ONU que formen part de la missió de la FINUL, que estan justament desplegats en aquesta zona sud del Líban per, teòricament, fer respectar l'acord d'alto el foc entre les parts, sí. Però ells han estat víctimes d'aquestes explosions, una explosió no d'origen desconegut. Ahir justament va morir un altre casco blau en les mateixes circumstàncies.
Ignasi, el que és segur també és que el preu del petroli continua pujant.
El preu del cru del Brent, que és el de referència a Europa, s'ha encarit avui més d'un 3%, fins als $113 per barril, i el barril de Texas, que és la referència als Estats Units, ha sobrepassat avui per primer cop els $100, per això diem, aquesta ha estat la notícia en els mercats financers, ha pujat a $102, això no passava, no superava la barra dels $100 des del 2022, per tant, des de fa pràcticament 4 anys. Des de l'esclat de la guerra, el petroli als Estats Units, el preu del petroli de Texas ha pujat un 46%. Per tant, això també ho noten la butxaca als americans.
Gràcies, Ignasi.
Vuit minuts per arribar a 11:15. El govern alemany i el sirià cooperaran per la repatriació del milió de refugiats que hi ha al país europeu. Aquest ha estat el tema central del primer viatge del president sirià Ahmed al-Shara en la primera visita a la Cancilleria alemanya. Friedrich Merz parla del 80% en 3 anys i vol prioritzar els que hagin delinquit. El líder alemany li ha recordat la importància de l'estat de dret, mentre a pocs metres de la comunitat kurda es manifestava contra al-Shara. Ens ho explica des de Berlín, el Jordi Regàs.
Alemanya, Síria és important per dos aspectes. Pels contractes de reconstrucció del país que interessen a les grans energètiques alemanyes. Sobretot, però, per la qüestió dels refugiats. Xarà vol que els seus compatriotes tornin cap a casa, un missatge que no podria agradar més al canceller alemany Friedrich Merz.
En una perspectiva més llarga, de cara als pròxims 3 anys, i aquest també és el desig del president Xarà, volem que tornin a la seva pàtria un 80% dels sirians que actualment viuen a Alemanya.
Amb els nostres amics del govern alemany volem promoure la circulació dels sirians que ja són aquí perquè puguin tornar a Síria i reconstruir el país. I aquells que es vulguin quedar, que ho puguin fer i treballar aquí.
El govern de Merz sembla disposat a prescindir fins i tot dels perfils que més aporten. L'extrema dreta pressiona i ell veu l'oportunitat de reduir el nombre d'immigrants.
El president Xara ha parlat dels metges i les infermeres que treballen als hospitals alemanys. Molta d'aquesta gent serà necessària al seu país i per això pensem que ha arribat el moment de parlar també d'aquesta gent.
El Xara ha aprofitat per reivindicar el país com a zona de pas segura per als subministraments energètics cap a Europa. Una via que podria evitar tant l'estret d'Hormuz com el Mar Roig.
I després de 7 anys, els Estats Units han reobert la seva ambaixada a Caracas. El gest s'emmarca en el procés per controlar el règim un cop deposat Nicolás Maduro a principis d'any. De fet, el Departament d'Estat explica que això els permetrà enfortir la interacció amb el govern de Delcy Rodríguez, la societat civil i el sector privat. Ara bé, per recuperar l'activitat normal, caldran unes obres de condicionament de l'edifici. Des de Buenos Aires ens n'informa Joan Biosca.
El pla de 3 fases anunciat per Washington un cop capturat i enviat
als Estats Units, l'expresident Nicolás Maduro continua avançant. Va començar, recordem-ho, el 3 de gener passat amb la seva detenció i ara busca normalitzar les relacions diplomàtiques entre els dos països. L'ambaixada dels Estats Units a Veneçuela, amb seu a Caracas, recupera aquest dilluns les seves funcions plenes que havia perdut l'any 2019 quan es van trencar les relacions diplomàtiques entre tots dos estats. Així ho ha anunciat el govern del president Donald Trump, que ja ha avançat a tota velocitat en l'àmbit econòmic i petrolier, normalitzant especialment les relacions econòmiques fins ara trencades. El govern de Caracas també reobre consolats i ambaixades als Estats Units. Des de les files de l'oposició antixavista, per la seva banda, es preparen pel retorn de la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, i des del seu partit 20 Venezuela es mobilitzen per rebre-la. Henry Álvarez és el coordinador de 20 Venezuela, el partit de Maria Corina Machado.
Y que tenemos que prepararnos también y organizarnos, porque en unos días tenemos que esperar también en esas fronteras a María Corina Machado, que viene a recorrer el país, que va a ser libre ejercicio de ciudadanía.
El full de ruta de Donald Trump per Veneçuela té tres fases: la d'estabilització, que implica assegurar el control del país i mantenir l'ordre intern amb un govern interí; la segona fase, la de recuperació, centrada precisament a recuperar econòmicament el país; i la tercera fase, la de transició cap a unes eleccions lliures.
Doncs ara fem una pausa i a la tornada encara tenim moltes coses per explicar-vos, com per exemple que estem pendents de la roda de premsa que han de fer a la NASA quan aquí siguin les 11 de la nit i que activarà el compte enrere oficial per l'enlairament de la missió Artemis 2, que vol apropar una nau amb astronautes molt, molt a prop de la Lluna i que és l'inici d'unes aspiracions ben ambicioses que tenen els Estats Units a curt termini i que ara us explicarem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Poc més d'un minut i sentirem els senyals horaris de 11:45 de la nit. S'han endarrerit encara més l'amnistia per a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers, que no arribarà abans de l'estiu. El Tribunal Constitucional es veu obligat a endarrerir les seves sentències després que la justícia europea hagi ajornat un parell de mesos la primera resolució sobre l'amnistia. Mentrestant, Puigdemont té risc de ser detingut si torna i Junqueras segueix inhabilitat. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
Europa marcarà el camí del Constitucional i per ara es fa esperar. Es calculava que el Tribunal de Justícia Europeu resoldria a l'abril el primer cas de l'amnistia, però s'endarrereix fins al maig o al juny i això ha trastocat els càlculs del Constitucional. El seu president havia fet aquesta previsió.
Nosotros tenemos un poco la idea de poder resolver los recursos en el plazo antes del verano.
Però ara veuen gairebé impossible resoldre-ho abans de l'estiu. Com a molt aviat serà el juliol, diuen fons del Constitucional, i encara pot anar més tard perquè la decisió d'activar la revisió dels casos depèn d'un magistrat conservador, contrari a l'amnistia, que pot jugar amb els temps com li convingui. Quan arribi el moment, el Constitucional s'inclinarà per amnistiar la malversació de Puigdemont, Junqueras i els exconsellers, però tampoc serà el final del camí perquè ho haurà d'aplicar el Tribunal Suprem, on tornen a apuntar la possibilitat de portar els casos a la justícia europea per dilatar-ho encara més. Amb tot aquest panorama a l'entorn de Puigdemont, ningú posa la mà al foc per quan podrà tornar a Catalunya. Els més optimistes calculaven que seria pels vols d'aquesta Setmana Santa. Ara, però, la meta es torna lluny.
Acabem de sentir els senyals horaris de 11:45 de la nit. Ara us expliquem que a Catalunya ja hi ha més de 1.000 fosses documentades de la Guerra Civil i el franquisme. Fins ara se n'han excavat unes 140, s'han recuperat un miler de cossos i s'han pogut identificar 34 cadàvers, sobretot amb el creuament de mostres d'ADN dels familiars. Bé, són xifres, però al darrere de cada una d'elles hi ha històries personals amb noms i cognoms. Les últimes restes que s'han pogut identificar i entregar a la família són les d'un soldat republicà que va morir en combat el 1939 a Bellprat, a l'Urgell. Aquest és un reportatge de la Txell Vallespí.
En l'últim any, el mapa de fosses de Catalunya ha sumat una quarantena de punts, sobretot al front de l'Ebre i del Segre, on hi podria haver morts en batalla o en hospitals i també assassinats a la rereguarda o afusellats per la dictadura franquista. Juli Cuellar és historiador de la Direcció General de Memòria Democràtica. Són declaracions que ha fet a 3CAT Info.
Tenim documentades més de 1.000 fosses. És una xifra bastant increïble si tenim en compte que es parlava en l'any 2003-2004 que això era un pim que teníem 17 fosses documentades i que això ho resoldríem en un tres i no res.
Però no en totes s'hi pot actuar, com explica 3CAT Info el director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez.
Algunes han desaparegut per raons antròpiques d'obres i això, o bé van ser traslladades al Valle de los Caídos. Potser no arriba a la meitat que realment puguin ser alguna vegada practicables, i moltes d'elles són fosses massives.
D'aquest mig miler de fosses on es creu que es pot actuar, fins ara se n'han excavat unes 140 i s'han recuperat un miler de cossos que podrien ser d'alguna de les 8.000 persones, sobretot soldats, que actualment consten als cens de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme. La majoria d'actuacions s'han fet des del 2017 gràcies a un pla sistemàtic de recerca que no s'atura.
Excavem fosses tots els dies a l'any. Ara, l'últim trimestre, en teníem 3 obertes a l'hora. En aquests moments estem treballant a 2 a l'hora.
L'últim bienni s'han dut a terme 60 actuacions en fosses, que gairebé doblen les actuacions fetes en el pla de fosses anterior. Hem recuperat moltes restes òssies, moltes estan en tot el circuit del programa d'identificació genètica i l'expectativa que tenim real és de que els pròxims 2 anys hi pugui haver moltes més identificacions.
I això perquè es prioritzen cada vegada més les excavacions de fosses més ben localitzades i documentades i amb familiars que hagin donat mostres d'ADN per creuar-les amb les de les restes. Seguint aquests criteris, l'excavació de la fossa de repressió d'Abrera, d'on s'han tret 15 cossos a finals del 2025, és una de les que podrien donar fruits. I si tot encaixa, es podran retornar les restes dels represaliats a les seves famílies, com es va fer l'any passat amb el soldat republicà Julio Lizana. L'han enterrat al cementiri de Claravalls, a l'Urgell, 87 anys després de morir a Bellprat, per l'impacte d'un explosiu quan intentava frenar l'avenç de l'exèrcit franquista.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Ah.
Argúcia processal de l'expresident valencià Carlos Mazón per evitar que l'esquitxi la investigació pels 230 morts de la Dana. Ha demanat personar-se en el cas per retardar la seva citació com a testimoni, que l'obliga a no faltar a la veritat, segons han indicat fonts judicials a Catalunya Ràdio. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit. La jutge de Catarroja des del primer moment ha anat a totes en aquesta investigació que va iniciar a mitjans de l'any passat. Va citar Mazón perquè declarés de manera voluntària en qualitat d'investigat fins a 3 vegades i ell no hi va acudir. Després va demanar al Tribunal Superior de Justícia de València que l'imputés, ja que ella no pot fer-ho, no en té la competència perquè Mazón és aforat i la sala ho va denegar. Ara l'ha citat com a testimoni, tot i que encara no ha fixat la data, i com a testimoni està obligat a acudir-hi i a dir la veritat. És per això que el seu advocat, en una maniobra desesperada, demana ara la seva personació, quan totes les parts ja fa mesos que ho estan. Invoca una reforma processal que permet als aforats participar del procediment si els afecta. I és que Carlos Mazón, tot i que va deixar el càrrec el desembre passat, continua mantenint la condició d'aforat perquè és diputat. Veurem què li contesta la jutge, que li pot denegar simplement perquè ho fa fora dels terminis processals, perquè ja fa mesos que investiga el cas. És una decisió que pot recórrer, amb la qual cosa l'expresident guanya temps perquè es tanqui la investigació i ell hagi evitat declarar.
Diverses famílies asseguren que aquest segon trimestre han rebut els informes de les notes dels seus fills sense comentaris personalitzats. Tot plegat hem pogut saber que respon a una queixa dels docents. Es neguen a fer-ho de manera individualitzada per l'augment de la càrrega burocràtica als centres. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit. Segons ha pogut constatar 3Cat Info, el document s'explica que a les notes no s'inclou el comentari individualitzat habitual. Es diu que el professorat del centre ha decidit suspendre temporalment aquesta qüestió com a mesura de protesta per l'excés de paperassa que han de fer. Asseguren que els treu temps per preparar les classes, atendre l'alumnat i fer seguiment pedagògic. Per això diuen que tot plegat depèn dels recursos que hi aboca el Departament d'Educació i també de les elevades ràdios d'alumnes que han d'atendre. El document conclou demanant la comprensió, el suport i el compromís de les famílies, un canvi que han lamentat les associacions de famílies d'alumnes perquè veuen que la mala maror entre els docents i el govern acaba afectant el dia a dia dels seus fills. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'entitat, Jordi de Carreras.
Molt mala notícia, no?, que qualsevol problema que tinguin els docents dins de les seves condicions, no?, laborals que podem comprendre i que han de poder defensar, acabi afectant a l'alumnat. Volem apel·lar que el govern i el departament són els responsables de que el sistema tingui una estabilitat perquè precisament l'alumnat no rebi les conseqüències.
En aquest sentit, també demanen al govern que escolti els docents perquè no perillin les colònies als centres educatius.
Són les 10 i 37 minuts i, per tant, som a prop que, a partir de les 11 de la nit, la NASA activi el compte enrere oficial per a l'enlairament de la missió Artemis 2. La nit de dimecres a dijous, des de Cap Canaveral, sortirà aquest coet amb 4 tripulants amb l'objectiu d'orbitar la Lluna. La missió suposa el retorn de l'Agència Espacial Nord-Americana a la Lluna 50 anys després que Neil Armstrong posés els peus sobre aquest satèl·lit de la Terra. Ara, però, les aspiracions de la NASA són, de moment, o això sembla, molt més ambicioses que no pas les de fa 5 dècades. Per això en volem parlar amb Xavier Lurí, que és director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Xavier, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què creus que s'ha decidit tornar a la Lluna 50 anys després? Perquè sembla una espera molt llarga, eh?
Bé, potser la pregunta seria més aviat per què es va anar a la Lluna el 1969.
També.
Pensem que el primer satèl·lit es va llançar just 11 anys abans. És a dir, han passat 11 anys des del primer satèl·lit fins a trepitjar la Lluna. Això és un interval molt breu. Si ens ho parem a pensar, en un procés més natural, diguéssim, possiblement s'hagués arribat a la Lluna més endavant, amb més seguretat, diguem, amb més calma. Però, clar, la situació geopolítica de l'època, la Guerra Freda, va impulsar el programa lunar dels Estats Units i crec, per dir-ho així, que va adelantar les coses. I potser el que va passar és que es va com normalitzar i ara tocaria.
Clar. De tota manera, clar, allò semblava una gesta impressionant, arribar a la Lluna fa 50 anys. Semblaria que un cop ho aconsegueixes i voldries anar tornant més sovint. Per què creus que es triga tant a tornar-hi de nou?
Justament pel que deia. És a dir, jo diria, o argumentaria, que es va anar a la Lluna saltant-se pantalles, per dir-ho d'alguna manera. Ahir, després d'arribar a la Lluna, la NASA es va replantejar una mica el seu programa sense la pressió de la guerra freda de competir amb els russos i va decidir que potser calia caminar abans que córrer i es va fer un programa de controlar, dominar l'òrbita baixa de la Terra. És a dir, poder-nos instal·lar a la primera òrbita més proper, l'òrbita més propera a la Terra, controlar-la, tenir-la ben coneguda abans de saltar. I és aquí van venir els programes del Shuttle, el transbordador espacial, que estava pensat per pujar i baixar gent de forma reutilitzable des de Terra fins a l'òrbita baixa, l'Skylab i després l'Estació Espacial Internacional. I podem dir que això ha sigut un èxit, perquè des de fa molts anys hi ha astronautes de forma permanent a l'Estació Espacial Internacional. I un cop dominat aquesta òrbita baixa, diguéssim que hi ha és més natural que facis el pas següent i és anar a la Lluna, però anar-hi en sèrio, per quedar-s'hi.
Clar, ara, de moment, aquesta missió, que durarà 10 dies, no posarà els peus a la Lluna, això ja ho hem explicat, es tracta de viatjar al voltant de la Lluna. Això per què creus que es fa així? És per estar completament segur que el viatge es fa amb garanties de seguretat o per què?
De fet, no és cap novetat. Si mirem el programa Apollo, van fer el mateix. El programa Apollo, abans de l'arribada a la Lluna amb Apollo 11, es va fer l'Apollo 10, i l'Apollo 10 va anar a la Lluna, va orbitar a la Lluna sense aterrar i va tornar. Va ser exactament el mateix. És un vol de prova per provar tots els sistemes abans d'abordar la fase més crítica, més difícil, que és ja l'aterratge a la Lluna. És de nou, caminar abans de córrer, doncs saps que pots arribar a l'entorn lunar abans d'aterrar-hi.
Ara, diguéssim que, perquè d'aquí un parell d'anys es planteja això, ja a llunari, és a dir, que astronautes de nou tornin a trepitjar la Lluna, ara això ja es pot fer amb força seguretat, és a dir, després d'aquests 50 anys que han passat, és un repte molt important o ja no tant?
A veure, anar a l'espai sempre és un risc. No hi ha seguretat absoluta. De fet, ni a la Terra ni a l'espai. Segueix sent arriscat, poden fallar moltes coses. El problema d'anar a l'espai és que, al contrari que a la Terra, si alguna cosa falla, no pots parar un moment, arreglar-ho i continuar. Ha de funcionar tot bé del principi fins al final. El 1969, quan vam arribar a la Lluna, allò realment va ser un risc molt gran. De fet, comenten que el president dels Estats Units ja tenia preparat el missatge per si hi havia un accident i morien tots els astronautes, ja el tenia escrit abans de llançar-ho. Potser avui no cal, però segueix sent un risc, que és l'anar a la Lluna, per molt que hagi millorat la tecnologia, segueix sent una aventura.
Primera fase d'aquí un parell d'anys, trepitjar-la, després crear-hi una mena de base permanent, no sé si anomenar-ho colònia humana a la Lluna. Creus que ho acabarem veient, això?
A veure, la intenció hi és. Ha tardat molt, la intenció hi és. Dependrà més aviat de si continuen les inversions, perquè, com tot, s'ha de planificar, s'ha de tenir una planificació a llarg termini i voler-hi arribar, que és potser el que ha faltat a les últimes dècades. Sí, no només una base colònica, com vulguem, sinó també es planteja una mena d'estació espacial, la Gateway, en òrbita a la Lluna, que serviria com a punt de pas per la Lluna, però també per Mart. Les idees i la planificació hi és. Falta veure si es materialitzen posant-hi els recursos necessaris.
I per acabar, un cop a la Lluna hi hagués aquesta hipotètica base humana, què s'hi faria, què s'hi podria fer?
Bé, com totes les primeres bases, la primera que arribes, el primer que faria seria aprendre moltíssim de com és l'entorn lunar, de com funcionen les coses de la Lluna, abans d'anar a més. La primera base seria un pas d'aprenentatge. Si, com a recomanació una mica més lúdica o festiva, si m'ho permeteu, hi ha una sèrie, en anglès diu For All the Mankind, per tota la humanitat, està en alguna de les plataformes de streaming, que planteja una història alternativa. Què passaria si els Estats Units i Rússia, la Unió Soviètica, haguessin continuat amb el programa lunar? I llavors allà es veu com es parteix una petita primera base, molt bàsica, on s'aprèn i es va millorant. Doncs seria un primer pas, i un primer pas petit, senzill, per aprendre i anar a més.
Molt bé, doncs recomanació feta, la de la sèrie, i també ben interessant tot el que ens ha explicat el Xavier Luri, que és el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Je veux partir sur la lune.
Catalunya nit.
Mais je suis pas astronaute.
Les notícies.
J'aurais dû faire des études.
Sota la llum de la lluna.
Pour porter le costume du nom.
Amb Manel Elias.
Je veux move in sur la lune.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssim donat una bufetada de temps, ara no estaríem així.
Una bufetada de temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients en regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tretze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Els abonaments per viatjar gratis amb els trens de Rodalies i Regionals s'amplien fins al 30 d'abril.
Es prorroga així la mesura que es va fer per compensar els usuaris pels problemes de la xarxa ferroviària després de l'accident de Gelida. L'abonament no es pot fer servir per als trens de mitjana distància que passa per la via d'alta velocitat Barcelona-Lleida. Tampoc per als Avant, excepte el que connecta les Terres de l'Ebre amb la capital catalana. Precisament aquesta línia ha començat a aplicar canvis d'horari a petició dels seus usuaris. El primer tren Avant, que surt de Tortosa, s'ha programat a les 6 del matí i a la tarda la sortida des de l'estació de Sants s'ha avançat per poder arribar a la capital ebrenca a 7:45 del vespre.
Iberia acomiadarà gairebé un miler de treballadors, prop d'un 10% de la plantilla actual de 10.700 treballadors.
Els afectats s'acolliran a l'expedient de regulació d'ocupació de forma voluntària després de l'acord a què han arribat l'Eurolínia i els sindicats. En els casos de prejubilacions, qui s'hi aculli deixarà la companyia amb un 80% del salari brut fins a arribar a l'edat de jubilació, i els menors de 60 anys que agafin la baixa incentivada rebran una compensació de 35 dies per any treballat. Es preveu que l'ERO podria afectar una quarantena de treballadors de la companyia a Catalunya, segons els mateixos sindicats.
I primeres afectacions per la vaga de Ground Force, que és una de les empreses del servei de terra de l'aeroport del Prat.
I en el primer dia de protestes hi ha hagut esperes més llargues per recollir els equipatges, més cues als taulells de facturació i alguns retards, sobretot en els vols intercontinentals que anaven cap a la Xina o als Estats Units, que han arribat a ser d'una hora. L'empresa dona servei a aerolínies com Air Europa o Lufthansa. Tot i això, els passatgers s'ho han agafat amb força tranquil·litat.
Espero que llegaré a entregar la maleta a tiempo, pero bueno, parece que está moviendo.
Primera classe y prioridad, a ver cómo funciona. Pero por ahora no veo inconvenientes. Ojalá que dentro no haya problemas.
La vaga per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu es repetirà dimecres i divendres per torns.
¿Quién encontró el cadáver?
No toques nada.
Me cuide, agente Cali.
¿Reunión de grupo? ¿Puede pasar?
Está loco que parece.
Es que no tiene sentido. Algo va mal. Tenemos una víctima que hablaba portugués y le gustaba la historia.
Tenemos un arma del crimen.
Tenemos una cámara que no grabó a nadie entrando en su habitación.
Demà arriba a Disney Plus la sèrie Si és martes és assassinato, creada per Carlos Vila i protagonitzada per Àlex García, Imma Cuesta i Anna Wagener. És un trepidant true crime situat a Lisboa en un viatge organitzat amb ciutadans espanyols en què la primera nit ja hi ha un assassinat. Montse Pujol.
Àlex García, Imma Cuesta, Anna Wagener i Biel Montoro interpreten els quatre viatjants que començaran a investigar qui ha pogut assassinar un dels homes del grup la primera nit d'arribar a Lisboa. Un paper curt que interpreta Pedro Casablanc. Àlex García es posa la pell de Fabio, un dels membres del grup que, com la resta, té secrets foscos. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
En la vida y en esta serie todo el mundo tiene algo de lo que huye, ¿no? Al igual que algo algo que busca. Y Fabio, en un principio, no quiere que nadie tire de ningún hilo porque él está ocultando cosas que se irán averiguando a lo largo de la serie.
Imma Cuesta afegeix que la varietat de cada personatge que participa en el viatge fa que l'espectador s'enganxi de seguida.
Lo que destacaría es como en el reparto la variedad de perfiles de personajes que hay, de todas las edades, y eso lo hace muy interesante de cara al espectador, porque yo creo que te puedes sentir identificado con cualquiera de ellos, pero es verdad que todos los personajes van a ese viaje organizado y todos ocultan algo, no solo el mío.
Tenemos un arma del crimen.
Tenemos una cámara que no grabó a nadie entrando en su habitación.
Y tenemos una caja de música.
El jove actor Biel Montoro, el més jove del grup, es convertirà en el cervell de la investigació.
Que todos son un esperpento, que eso es la gracia, ¿no?, del grupito, y de repente pues mi personaje es eso, el que tiene como mucha capacidad de focalización, se cree también que vive en una novela de Sherlock Holmes, y de repente encontrarse en ese viaje con un crimen pues desata su parte más, su pasión por los crímenes, y se pone a investigar junto a estos tres y de repente forman un grupo tan improbable pero tan divertido que es un poco el motor de la serie.
I el quart membre del grup, amant dels misteris, l'interpreta Anna Wagener.
Pero si tú te pones como espectadora de la serie, ves de pronto unos turistas que van a Lisboa, ¿no?, a hacer un viaje. Y claro, lo que nadie se espera es que en el primer capítulo el señor Pedro Casablanc, que es gran, que es maravilloso, pues al final de ese capítulo aparece asesinado.
Tots quatre hauran de fer front a la policia de Lisboa, als sospitosos d'haver comès el crim i a les amenaces que els expulsin de viatge abans que aquest s'acabi.
Le temps qui marque la danse, chaque pas, chaque chance, et m'emmène avec lui.
La sèrie d'animació Samuel, que ha estat un èxit al Super 3 i també a la plataforma 3Cat, ja té adaptació al còmic en català amb el mateix aspecte minimalista, en blanc i negre, i amb línies fines. Marc Ruiz.
Salamandra Gràfic publica el diari d'en Samuel, on el protagonista explica al seu dietari tot allò que viu amb els seus amics. És un preadolescent de manual que està enamorat i que fa un drama d'allò que li passa. L'autora, Emily Tronche, explica que està basat en la seva vida, però amb un punt d'exageració.
Molts dels records de la meva infància, moltes anècdotes estan en la història. Viu a la mateixa casa, en el mateix barri, i va a la mateixa escola primària on jo vaig anar. Per tant, està directament inspirat de la meva infància. Però penso que el Samuel és una mica més cool que jo, és força tranquil·lot, bueno, es deixa anar, tot i que també té un punt força drama queen.
Tronche no s'esperava l'èxit de la sèrie.
Va ser una bogeria, mai no m'hagués pensat que hagués tingut tant d'impacte, entre altres coses perquè és un projecte una mica atípic, en blanc i negre, no saps massa bé si és realment per infants o per adults, fins al punt que em va provocar un cert vertigen. Vaig necessitar una mica tornar a posar els peus a terra per continuar després treballant.
Doncs ara prepara un spin-off en còmic per al novembre amb el personatge de la Berenice i també la segona part de la sèrie.
La poma que està prohibida.
Rosalía tornarà els diners de les entrades del concert de Milà, que va haver de suspendre per problemes de salut.
Segons ha anunciat Ticketmaster, en un comunicat tornaran els diners de l'entrada i també dels costos de gestió que pagarà ella. La cantant de Sant Esteve Sesrovires va haver de cancel·lar l'actuació 3/4 d'hora després d'haver començat a causa d'una intoxicació alimentària que la va obligar a abandonar el recinte en ambulància. Precisament avui, fa una estona, Rosalía està fent el primer dels seus 4 concerts a Madrid, al Movistar Arena, i ha dit això.
La setmana passada estava un poc delicadilla de salut, però estic mucho mejor.
Ho celebrem a Barcelona. Estan previstos 4 concerts, el 13, el 15, el 17 i el 18 d'abril al Sant Jordi. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window.
Celine Dion torna als escenaris. A partir de setembre ha anunciat que farà una residència de 10 concerts a París, Marc.
També ho celebrem, ho ha anunciat aquest dilluns, coincidint amb el seu aniversari.
Aquest any rebré el millor regal de la meva vida. Tinc l'oportunitat de veure-us, d'actuar per vosaltres un altre cop. A París, a partir de setembre. Estic contenta i preparada per fer-ho. Em sento bé, forta, emocionada, però sobretot estic agraïda a tots vosaltres.
És el primer cop que la cantant quebequès actua des de la inauguració dels Jocs Olímpics de París el 2024. Aquell any, segur que us recordeu, va explicar que es va veure obligada a abandonar els escenaris a causa de la síndrome que pateix i que li provoca una rigidesa muscular que arriba a paralitzar-la. Els concerts se'ls celebraran a partir del 12 de setembre i es faran en dimecres i dissabte. La prevenda per aquests espectacles començarà el 7 d'abril.
Gràcies, Marc. I ara la nostra col·laboradora Marta Riezu es fixa en un ofici nou.
Aquest cap de setmana vaig llegir sobre un ofici que aquí a Catalunya encara no hi és, però no patiu que ja vindrà, que és gestor de deixalles compromeses. Estem parlant d'una unitat d'èlit del rebuig, els SIL de la brutícia, i de moment són a ciutats amb molt de caler, com Nova York, Zurich o Londres. Aquestes empreses privades hiperespecialitzades són contractades pels rics i es desfan de les deixalleries de forma discretíssima. Perquè si ets un actor o un executiu molt conegut, a la brossa hi tens tot el risc. Xantatge, paparazzi, espionatge industrial, bojos que et roben les esclòfies i les venen a eBay dient que són teves, etc. Com funciona? Aquests professionals passen 3 vegades a la setmana per casa de l'ultraric, en unes furgonetes negres netíssimes, agafant tot el que calgui i ho eliminen amb tota la seguretat. Molt útil i molt cool, vaja. Per això cobren una morterada. Però els autèntics herois, perdoneu, són els equips de neteja de les nostres ciutats, que s'enduen la infinita brutícia que generem cada dia i a sobre han d'aguantar com a vegades, mentre escombren, un imbècil els hi tira el paquet de tabac a terra davant els morros.
3 minuts i les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Vinga, primer document sonor dels esports.
Crec que és especial jugar un clàssic, no? Però crec que serà encara més especial el punt.
És una balla, una de les futbolistes del Barça femení que dijous afronta un partit important i especial, la tornada dels quarts de final de la Champions. Real Madrid, un Barça-Real Madrid que jugarà al Camp Nou, primera vegada del femení en el remodelat Camp Nou, amb més de 45.000 entrades venudes per aquest partit. I també el Barça que ha fitxat l'extrem dret en irlandesa de 17 anys, Liv Pennock, una promesa que arriba procedent del Twente.
Gràcies, David.
Adéu-siau, vosaltres. Threads spoken aloud, what no one said. I built a home from memory skin, but now I return to the wind. I wore the weight like it was mine, held every side.
Crec que la frase clau acaba de passar.
Torna
al vent.
Torna al vent, no? Ha dit wind.
Alguna cosa
així. Sí, sí. Li demanem a la Gemma, no?
Sí, sí. Gemma Puig, necessitem un aclariment aquí. Bona nit.
Bona nit, doncs sí, sí, ho ha dit. És el títol de la cançó, que és Return to the Wind, per tant, torna el vent. Un vent que no ha marxat del tot, perquè el matí ha bufat amb intensitat. Hem tingut una petita pausa, ara defluixant, però ara al vespre s'ha tornat a reforçar i aquesta serà la tendència, aquest vent que bufarà amb força, precaució, es manté activat l'alerta del pla VentCat, no només en les properes hores, sinó tot aquest dimarts, cops de vent que poden superar els 90 de 100 km per hora, sobretot cap al Pirineu, també cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. També nevarà al vessant nord i, per tant, tindrem torb. Tret d'aquest sector del Pirineu, doncs a la resta farà sol. Això sí, demà les temperatures en aquest sector doncs quedaran un pèl més baixes i es poden recuperar una miqueta cap al sud. 24-25 graus. El vent serà notícia, la mala mar també, i això ens acompanyarà no només dimarts, sinó també de cara a dimecres.
I després... Hi ha llum allà al final del túnel.
Sabia... Sí, la veritat és que hi ha moltes setmanes santes que sol passar, no totes, eh? Que els dies que són festius s'espatlla una mica el temps, doncs no. Aquesta Setmana Santa passarà una mica al contrari. Fins dijous encara farà vent i els dies festius de Setmana Santa, si no canvia, que crec que no, doncs el temps serà... i tindrem més sol, puja la temperatura, no farà vent...
És ben bé que serà una excepció, eh? Perquè tens raó que sempre els dies de festa de la Setmana Santa sempre s'acaba espatllant. Doncs,
o potser és la Setmana Santa que recordem, eh? Però
també,
sí.
També pot ser.
Aquesta, comencem la setmana amb moral, això sí. Amb moral, ja està bé.
Però precaució amb el vent, eh? Sí. Vull dir demà, sobretot.
Sí, exacte, a poc a poc. De moment, vent. Molt bé, gràcies.
Gràcies, bona nit. Gemma.
Bona nit.